Yes.
Welcome to Radio India. Brasilia, se me do forma entera. Brasilia, se me do forma entera.
Parlar d'en Josep Maria Minguella és parlar de futbol i de la història recent del Barça. Ningú com ell en sap tant de les estrelles que han fitxat pel millor club del món, entre altres coses, perquè en Josep, en la seva faceta de gent de jugadors, va dur a la ciutat comptar els futbolistes de la talla de Diego Armando Maradona, Hristo Stoichkov o Romario, a més de ser una de les peces claus perquè Lionel Messi fitxés pel Barça. Els intríngulis d'aquests i altres fitxatges, així com un bon grapat d'anècdotes i alguns secrets, els podem trobar ara al llibre Minguella Leaks, obra que han creat a quatre mans en Josep Maria Minguella i en Francesc Aguilar, destacat periodista que ha estat redactor en cap del Periódico de Catalunya i subdirector del Mundo Deportivo, a més de corresponsal del Corriere dello Sport o del diari esportiu francès Sport, i autor de les biografies de Stoichkov, Ronaldo i Deco. Amb aquestes dues veus més que autoritzades volem parlar una estona de futbol i sobretot d'allò que es mou entre bambalines a la zona noble i al vestuari de l'únic club del món que és més que un club. Bon dia, Josep Maria, i bon dia, Francesc.
Bon dia, com estem?
Bon dia, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, a Formentera i Eivissa, avui dimecres. Deixeu-me començar amb una pregunta ràpida a en Josep Maria. Josep Maria, què volies ser tu quan eres petit?
Bueno, la veritat és que volia ser moltes coses, però ja m'agradava jugar a futbol. El que passa és que no et sabia. Vull dir, jugava i organitzava partits allà amb la canalla, tot això, però no en sabia. I la prova és que vaig arribar a jugar amb el Condal B, amb el Condal Juvenil, però no vaig passar d'aquí, ja no vaig poder tirar amunt en quant a jugador. Però l'únic que el meu desig era això, ser com el César i ser com el Besora i com aquells jugadors que llavors ens apuntaven, no? Que estaven al primer equip del Barça.
Com Kubala, no?
Kubala, sí, però Kubala ja em semblava impossible. Kubala va ser el meu ídol durant molts anys i vaig arribar a conèixer-lo i després venia a jugar allà al tenis Pompeia. Perquè era un esportista, a jugar a tenis, de bicicleta, a futbol i tal, i jo li deia, oi, vamos a fer un doble. No, doble, single. Volia
single.
Córrer i tal, no, liquidava. Però bueno, però sí, home, tots aquells, això va ser el meu desig, però bueno, no va poder ser, però ha passat el futbol d'una altra manera, amb una altra línia.
Va, però tu no vas arribar mai a casa, li vas dir a ton pare o ta mare, vull ser agent FIFA, vull ser agent de jugadors de futbol.
No. Jo vaig tenir una educació molt recta, molt bé, vull dir, una gran relació amb la família. Jo vaig viure amb els meus pares fins que jo tenia 36 o 37 anys. Sí, perquè els meus germans es van casar joves i jo em vaig quedar amb ells, allà al carrer Vallespí, molt a prop d'on estava el cap de les Corts.
Sí, sí, baixant cap a Sant, sí.
Sí, i bueno, i de vegades anava molt de viatge, perquè ja estava en marxa i tal, però mai va haver un plantejament de si havia de fer això o si havia de fer allò. Tot i que vaig estudiar dret, però sense convenciment, vull dir, vaig estudiar perquè semblava que en aquella època, bueno, com ara, es havia d'estudiar si es podia, però després potser l'assentaves a la feina o no, i t'agradava o no t'agradava. Jo vaig estudiar, vaig tenir molts amics, vam passar-ho molt bé, Puicio Bufo, no sé què, el Pedro Ruiz, tanta gent, però després no em vaig plantejar mai. No em vaig plantejar mai. La sigla que vaig fer és estudiant dret, treure'm el títol d'entrenador de futbol. Llavors, una cosa que era molt primitiva i que es feia un dia a la setmana, una tarda allà al carrer Consell de Cent, i després es feia un examen final per Catalunya i un mes a Madrid per treure el Nacional. Això sí que vaig fer-ho, això sí que em feia il·lusió, però en canvi el de dret, doncs, bueno, ho passàvem bé, però mai vaig pensar ser ni jutge, ni defensor, ni cap d'aquestes coses tan importants que hi ha actualment al món del món diari.
Tu ets soci número 1982, amb 70 anys d'antiguitat, per tant, tu vas seure a les Corts, no?
Sí, sí, estava a les Corts, amb el meu pare em portava...
Molt bé.
7 o 8 anys.
Va ser jugador del futbol base, tècnic, intèrpret amb Vic Buckingham, vas començar d'intèrpret, com va començar amb Mourinho, amb Robson, no?, en certa manera.
Sí, 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 però Mourinho no... A Mourinho li falta coneixements tècnics i jo en tenia molts. Sí.
I tu en tenies molts, val.
Dic en broma,
Sí, sí.
Té bona relació amb el Mourinho i és molt diferent de la imatge que dona. Però, bueno, cada un a la vida es mostra com creu que té de ser.
Francesc, tu ets del Maresme, de Sant Vicenç de Montalt, 1954, nascut, tota la vida t'has dedicat al periodisme. Tu tenies clar que volies ser periodista o també tenies somni de ser futbolista?
No, jo era futbolista, però en aquells temps hi havia una cosa que es deia el dret de retenció i jo vaig voler canviar d'equip, el meu equip no em va deixar i em van deixar sense poder jugar a futbol. Llavors vaig estudiar, de fet ja estava estudiant periodisme i vaig seguir la carrera. Com a anècdota, exiu que jo volia ser és periodista de política internacional i mira, vaig acabar fent esports, que era el que tenia més a prop. Perquè m'ho van dir, jo estava en aquells moments en el Mundo Diario i el director va dir, vinga, fer esports.
Volies ser en Kapuscinski i vas acabar sent el periodista que entrevistava les Toshkov, no?
Bueno, però igual que li ha passat al Joan Maria, que ha tocat tots els pals de futbol, perquè no, això no ho has comentat, però amb l'auca del futbol el Joan Maria l'ha fet tot, inclús ha sigut candidat a la presidència del Barça, i els ha fet absolutament tots. Amb el meu cas, jo defenc la teoria de que el periodista és periodista. Jo no crec això que els ensenyen ara a la facultat d'especialitzar-se, que sents que diuen periodista d'economia, periodista de cine. No, periodista és periodista. Hi ha bons, dolents i normals, com tota la vida, però no... Però sí, he tingut la sort, igual que el Joan Maria, de gràcies a aquest meravellós ofici de recórrer el món d'amunt avall, de veure partits i grandíssims jugadors que cada dia n'hi ha menys, perquè el mèrit que tenia el Josep Maria, com destaca molt bé el Hristo Stoikov amb el pròleg que ens fa amb el llibre, és que diu el Hristo, diu, José María tiene ojo de águila. És dir, el Josep Maria tenia el mèrit de descobrir el talent abans de que sigués. O sigui, anar a fitxar ara el Mbappé o s'ha fet la portera del Núñez, que deia el president del Barça, no? O que hi ha que fer-ho és quan ell li va dir al Barça, escolta, fitxeu l'Mbappé, que el podien fitxar i no li van fer ni punyetero cas, que també ho expliquem al llibre.
Ara després entrarem en aquest cas. Paco, una pregunta. Per curiositat, a quin equip jugaves tu?
Jo jugava al Maresme, a Llavaneres, perquè el meu poble el teníem, després vaig anar a Mataró i d'allà...
Home, el Mataró, un ex tercera divisió, històric,
de l'època. Jo era juvenil, no. I no em van deixar anar, perquè a mi em anava bé anar a un equip de Barcelona, perquè anava bé, estudiava bé a terra. Era ideal per mi, però mira, allà es va frustrar tot. Com a anècdota, un expresident de la Catalana em va intentar donar l'amnistia, però ja era tard, perquè ja estava amb panxona i pare de família.
Molt bé. Escolta, Josep Maria, com acaba sent un agent futbolístic? Tu que has, com diu en Paco, tocat tots els papers de l'auca del futbol.
Però en realitat agent futbolístic no existia. Hi havia, es deia, els intermediaris que estaven prohibits per la FIFA i bueno, jo quan acabo la trajectòria amb el Barça, 4 anys amb el Rinus Michels, Faig un any a l'Hèrcules, que estava a la primera divisió, vam quedar cinquès a la Lliga amb el senyor d'entrenador, i llavors em plantejo, l'Hèrcules volia que seguís, però jo vivia a Barcelona, perquè perdre a Barcelona era molt dur, tot i que l'Alicant estava molt bé també, però llavors vaig dir, bueno, agafaré una temporada que em diré de donar voltes a veure futbol i tal. Bé, estava jo, els meus pares a casa, i efectivament vaig agafar...
Escolta una cosa, amb Josep Maria, et pots posar una miqueta recés d'alguna banda? Perquè et sentim molt el vent i no se t'escolta bé.
Sí, bueno, estava bufant, era ficar aquí. No, espera, espera't a veure. Doncs, i llavors, doncs res, vaig començar a anar per Brasil, per Argentina, Buenos Aires... Buenos Aires és un puesto magnífic per veure futbol perquè de la Lliga Argentina, en aquell moment sembla que hi havia 11 o 12 clubs que estaven a Buenos Aires, és a dir, a Boca, River, Vélez, Ferrocarril Oeste, Argentinos Juniors, Independiente,
Racing,
Lanús, Ràpid, Racing, tot això. Llavors, t'instal·laves allà i anaves veient tota la Lliga Argentina i tal, a més, molt bon ambient, bones cants, bona música, bueno, t'ho pots imaginar,
i
tal, bueno. I llavors vaig començar a veure jugadors i oferir-los a clubs espanyols que jo havia tingut molta relació pels anys que estava al Barça. I jo vaig anar a conèixer bastant quan estava al Barça i tenia entrada a tot arreu, no? I així va ser. Bueno, i així vaig conèixer el Maradona, ho vaig veure, i així vam començar. I l'any 94, a Los Angeles, amb motiu del Mundial, del sorteig del Mundial, el gener del 94, vam aconseguir que la FIFA reconegués els agents i es creés la figura de l'agent FIFA, amb un carnet i un aval que havies de donar, i tot això i tal. I com em deia el Paco l'altre dia, em sembla, o no sé qui m'ho deia, el meu carnet està firmat pel Blatter, que llavors era el secretari general de la FIFA.
Sepp Blatter.
Sí, Sepp Blatter i tal. Bueno, i així jo vaig començar jo a treballar amb això.
Escolta, Josep Maria, Maradona va ser la teva primera operació futbolística?
Bueno, la primera va ser... Jorge López, que va anar al Burgos, del mateix equip, dels Argentinos Juniors. Després van portar el Palacios, de Nilsson Boys, al Valladolid. Però la del Diego va ser la primera d'impacte, perquè va durar molt, negociacions amunt i avall, viatges argentins, no sé què, i perquè, bueno, després la repercussió que va tenir, a mi personalment em va ajudar molt a conèixer i, bueno, i passar de cop i volta a un lloc d'aquesta
fila. Molt bé. Quin és el jugador que has descobert que n'estiguis més orgullós? Que diguis, aquest jugador el vaig veure venir de ben lluny i avui s'ha convertit en una autèntica joia futbolística.
Bueno, jo estic content de tots els jugadors que d'alguna manera han passat pel meu despatx, he tingut relació, he negociat, l'he ajudat, si he pogut, en fi, per entrar en un club, per sortir-ne, per el dia a dia, alguna inversió i tot això. Però, evidentment, el que encara hi ha gent que em troba pel carrer i em dona una abraçada i tal, em dona les gràcies, gent del Barça, és perquè he portat l'Estoico. És curiós perquè la gent no em parla ni del Maradona, ni del Messi, ni d'això, em parla de l'Estoico. Oi, tu portes l'Estoico, què tal? Bueno, Alestoskov és un jugador d'aquells que, a part de les seves grans condicions tècniques i físiques, era un jugador que es feia voler, perquè era un defensor de la causa del club, es barallava amb els contraris, tenia aquell impuls pels propis companys, i sobretot és un personatge agraït. Jo pràcticament, de tots els jugadors que he tingut relació, doncs, pràcticament amb tots tinc una salutació, ens trobem amb el Guardiola, el torneig de golf que fa, en fi, i amb altres jugadors, el Nadal, l'amor, d'això, però amb el que mantinc més relació amb ell, la família i tal, tot i que està a Miami, és amb el Cristo.
Molt bé. Paco, tu entens la, que tu que entens... Mira, no, és una afirmació. Tu que entens bé la psicologia del culer, entens...
Sí.
Paco, tu entens que la gent, pel jugador que li estigui més agraït en Josep Maria, sigui
l'Stoichkov?
Sí. Sí, sí, absolutament. El Cristo és un fenomen... Després, perquè és un... Jo tinc anècdotes de viatjar amb el Cristo per tot el món i de trobar-me catalans a aeroports de qualsevol part, d'abraçar-se al Cristo, de fer-se fotos amb ell, perquè consideren un més... Hi ha pocs jugadors que s'hagin integrat tant al Barça, a Catalunya, a Barcelona. Ell ara és comentarista d'una cadena important de televisió als Estats Units, i diguéssim que és un ambaixador del Barça. O sigui, jo l'he vist sortir amb segons quins programes amb la senyera de capità del Barça abans d'un partit contra el Real Madrid. És un jugador molt, molt, molt estimat per una sèrie de situacions també. Jo et diria que hi ha altres molt, molt admirats, però estimats com ell, jo crec que potser el Neskens en algun moment, però... Cristo, sens dubte, el número 1.
Saps, Paco, que aquí ara mateix a Formentera tenim el fill d'en Neskens, Joan?
No, sabia que estava per aquesta zona, però no a Formentera. Jo et diré una cosa, el Johan m'ha tingut molt, molt mala sort. El llibre també expliquem una cosa que el Josep Maria va viure en primera persona, molt important, que acaba amb una llegenda urbana, de que va ser el fitxatge del Neskens el que va acabar amb l'Hugo Sotil al Barça. El Josep Maria explica punt per punt com va ser una decisió política des de Madrid, perquè el Sotil tenia dret a jugar com peruà que era per la doble nacionalitat, o sigui que el Barça hagués pogut jugar legalment amb Cruyff, Neskens i Sotil. Havia sigut un
trident important, eh?
Home, clar, però ho han impedit una vegada més a nivell burocràtic. I el Neskens va anar de capa caiguda i va acabar amb un problema seriós personal, amb la droga i de més, però va ser un grandíssim jugador. Amb el cas del Cristo és que és un culer més. O sigui, en tots els moments ell pensa en barcelonistes. I està visquent a Miami, com diu el Joan Maria, passa que don voltes per tot el món perquè s'ha convertit també en un reporter important, però ell sempre en va, el primer que diu és que és barcelonista, que és soci del Barça, i ho ha viscut sempre d'aquesta forma, i com la gent això ho interpreta molt bé, quan veu algú que és dels seus, pues l'estima. Ja et diria que quan vam fer el llibre de Cristo Stoichkov amb el amic Xavier Torres, com a anècdota, vam fer la firma del llibre, nosaltres vam anar ja tan tranquils, vam fer el Corte Inglés de Diagonal, no sé si el coneixes.
Sí.
La gent donava la volta al Corte Inglés per fer cua per firmar el llibre, perquè, lògicament, no estaven els autors, estava també el Cristo allà firmant com un Pepe, no? O sigui, és, no té un nom mai per ningú, és un home amb un cor... Té un caràcter que a vegades ha jugat... jugades complicades, com va trepitjar a l'Urizar, però té un cor tan gran que això compensa. Ara mateix l'Urizar és un dels millors amics que té el Cristo. No fa gaire hem de fer un reportatge per la televisió a Bilbao i l'home que va estar tot el dia amb ell fent-li de xòfer, obrint les portes de l'Atlètic de Bilbao i de més, va ser l'Urizar.
Tots recordem aquella trepitjada al Bernabéu.
Sí.
Semblava que a l'Urizar Hospital li hagués caigut un obús al peu en lloc d'una trepitjada.
Home, amb el pas del temps també l'Urizar va confessar que una mica li va ficar el peu aviam si picava el Cristo. Jo que mai he entès d'aquella jugada va ser que el Soler, el Miquel, que estava molt a prop, coneixent el Cristo, que no el parés, no? Perquè sabia que això podia acabar malament, no? Ja dic, el Cristo ho expliquem molt bé. A més, fixa't que és la història. El Cristo van fitxar a les Illes Balears. Estava ja fitxat pel Barça molt abans del que es deia. Va ser una operació secreta que va fer el Josep Maria amb el Cruyff entrevistant-se en un hotel de Palma de Mallorca i ja estava al sac i ben lligat molt abans. Però, curiosament, el primer partit que juga allà contra el Barça, precisament, un amistós que va propiciar el Josep Maria, van expulsar l'Stoichkov, imagina't.
Tu que esmentaves ara l'Stoichkov, el seu caràcter és precisament, segurament, això, el que realment tots els que llavors teníem 9, 10, 11 anys, doncs vam al·lucinar, no? Veníem d'anys, un parell d'anys, doncs, que les coses semblaven canviar, amb en Cruyff, amb jugadors bons, en Laudrup, abans en Lineker, tal, però vam veure un tio que hi posava, com diuen els catalans, collons, no? En qualsevol cas, us vull fer una pregunta als dos. Tu, Paco, com a persona, com a cap visible, un dels caps visibles del Mundo Deportivo, un dels diaris esportius de referència a l'Estat, i en aquest cas tu, Josep Maria Minguella, com un dels agents futbolístics, una de les persones importants en tot el món del Barça, en tota l'òrbita Barça, tu li xivaves coses en Paco? O sigui, com funciona el món dels agents? Per què de cop i volta un dia en una portada dels diaris veiem... no sé, Stoichkov muy cerca o Deco a punto? Com funciona la relació entre els diaris esportius i els agents?
Bueno, jo tenia molt clar que la meva prioritat era la meva feina i la salut dels meus jugadors, i amb això no reconeixia cap amic de la premsa. Vull dir, jo vaig saber distingir molt. Vaig ser un dels fundadors del diari Sport i de la revista Don Balón, i mai vaig filtrar notícies, salvo quan estan a Nova York, ens va donar l'okay al Barça pel fitxatge de Hugo Sánchez, i jo estava allà al tercer a la Quinta Avinguda, i llavors hi vaig parlar amb l'Esport, i Hugo Sánchez va fer una entrevista amb la que va dir que faria oblidar el Maradona i que en dos mesos parlaria català i tot això i tal. I és l'única vegada que jo he facilitat això. Si no, jo entenc que una gent té de protegir els seus jugadors. La premsa és evident que té de fer la seva feina, i la fa, i alguns la fan molt bé, però no pot perjudicar de cap manera. I una vegada, quan vam arribar al Romario, em va trucar un molt amic meu de la premsa i em va dir: escolta, m'han dit que el Romario està a Barcelona. Jo a Barcelona no fot. Sí, m'han dit que sí, que el típic d'un directiu que ho va filtrar. Jo el tenia a l'hotel Samsi, al costat de la gasolinera, allà a Pedralbes, i li vaig dir que no en sabia res. Per què? Perquè voler fer aquest pas, no es tracta d'enganyar, es tracta que això pot perjudicar molt una negociació, i una vegada està tancada, llavors es pot dir. Però si no, ara jo no critico els agents que inflen els jugadors, doncs, parlant d'ells i dient que tenen tantes ofertes i això, per veure si hi ha algun club que piga i paga. Jo el respecto, però aquest no va ser mai la meva línia.
Uh-huh. Tu, ara mateix, bueno, qualsevol cas, la pregunta era, alguns agents deuen utilitzar els mitjans, no?, per posar pressió al club o així, no, potser no és el teu cas, però Paco, això funciona així? Hi ha una miqueta de mamoneo?
Bueno, com tot a la vida, no? Normalment és un intercanvi d'interessos, no? En el cas del Josep Maria, jo que afegiria una cosa, és veritat que ell no deia mai res, però tampoc no t'enganyava mai, que hi ha alguns agents que per interès t'enganyen. Ell et deia blanc o negre, però de primera, no t'enganyava mai. Si tu tenies la informació i era bona, ell et deia: sí, efectivament, això és així, i punto, no? En el cas, per exemple, de Hristo Stoichkov, jo vaig anar a Bulgària, quan encara no era oficial que el fitxava el Barça, bueno, amb una mà davant i la darrere, vaig entrar amb un banderí del Barça i $50. No portava ni visat per entrar al país, i jo em la vaig jugar perquè jo tenia el Johan Cruyff, tenia bona relació amb ell, i pràcticament em va reconèixer que el tenien controlat, no? Però jo, clar, en aquells temps jo estava al periòdico, per anar-te'n en un país com Bulgària i jugar-te-la, necessitaves un seguro, no? I el seguro va ser el Josep Maria Minguella, i Josep Maria, sé això perquè m'ho ha dit el Johan, que tu què faries? Diu: home, viatge. Diu: Bulgària és molt maco. Això és una forma de dir-te que t'embarquessis, no? Però amb això que dius tu del tema dels agents, és... abans hi havia una relació, però t'ha passat a tot el món del futbol. O sigui, la gent que teníem la sort d'estar a prop dels jugadors, dels directius, dels agents, perquè ara hi ha milions de persones, començant pels pares, els tiets, els coneguts, les amants dels jugadors i de més, que tots són representants. Quan el Josep Maria va arribar a ser un dels dos o tres més importants del món, era molt, molt, molt difícil que, si no tenies una serietat i un comportament, podies fer carrera amb aquest món. El Hristo Stoikov, tornem a citar el Hristo, perquè m'ho va comentar, i també ho diu el pròleg, diu que vagi on vagi del món, ell, la seva carta de presentació sempre és Josep Maria Minguella, i que sobretot a Sud-amèrica, a Europa i països importants de futbol, encara Josep Maria és com una carta de presentació que és impagable, no?
Josep Maria, és... què confesses en aquest llibre? Quin secret podem trobar-hi?
A on?
Molts.
Secrets?
Sí, sí.
Molts. Hi ha moltes coses que no s'han dit o que s'han explicat malament, que el Paco coneixia, que me les ha tret i me les ha anat explicant, sobretot de forma clara, suau, sense enganyar ningú i perquè la gent gaudeixi, tant els del Barça com els que no. I també alguns pronunciaments personals meus en com jo crec que es té de portar un club professional, l'organització, el que el portar un club ben organitzat fa funcionar deportiva i econòmicament molt bé, i si no ho tens ben organitzat per la ruïna deportiva i econòmica, en fi, tot aquest tipus de coses és el que vam parlar amb el Paco i jo crec que està molt ben reflectat.
Llegia fa poc una entrevista teva que abans parlaves doncs, de que tu, per exemple, també sempre controlaves molt el futbol base, tant del Barça com d'altres equips, no? I que feies com una crítica una miqueta nostàlgica al fet de que avui en dia el futbol Barça, el futbol base del Barça i sobretot del Barça B, sigui reconeixible, que abans els jugadors eren de la plana de Picamoixons, eren de Sallent o eren de Santpedor i de Figueres, i avui dia, en fi, sembla la ONU, no?
Bueno, això és una realitat que no és culpa del Barça, vull dir, que hi ha hagut unes regulacions que ha canviat la vida, vull dir, ara un noi de Noruega, per dir alguna cosa, o de Dinamarca, o de Romania, legalment té els mateixos drets de fitxar que un de Santpedor. Ja parlem de Santpedor i el Guardiola. És a dir, per dir-ho d'una manera, el mercat, entre cometes, de jugadors, de professionals i de joves s'ha estès a tot el que és la comunitat europea i a tots els africans que els països estan adherits a un tractat laboral amb la comunitat europea. Això fa que tinguis possibilitats de portar jugadors de tot arreu, de tots aquests països. Una altra cosa és si un club autòcton com és el Barça, Catalunya, de Barcelona i tot això, t'agrada o no t'agrada que la samarreta, sobretot del futbol base, des de cadets al Barça B, hi hagi podríem dir, més quantitats de gent fora de Catalunya o fora d'Espanya que no d'aquí. Jo personalment preferiria que hi hagués majoria de jugadors de Catalunya, jugadors espanyols i algun jugador destacat de fora, perquè si no el que passa és que porten molts jugadors d'arreu del món i la majoria arriben, estan i se'n van. I per fer aquesta feina i aquest viatge no cal anar a buscar els jugadors tan lluny.
Una de les històries que explicau en el llibre és aquesta d'Mbappé, que podria haver estat pel Barça fa 3 anys per a pocs duros, o almenys menys duros que van costar, per exemple, Coutinho o Dembélé, perquè el teu fill ara també s'hi dedica en aquest món i el teníeu, en fi, el teníeu emparaulat per problemes del propi president del Mónaco. En el teu cas, Josep Maria, quin és aquell jugador que tenies pel Barça, que el tenies ja fet i que alguna mala decisió a nivell executiu del club va impedir que es materialitzés el fitxatge i ens vam quedar sense gaudir d'un bon jugador?
El més clar per mi és el de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez és un jugador que va donar l'okay al Barça, que vam enviar un tèlex des de Nova York i que va dir que sí que tot, inclús ja dic, va fer una entrevista dient que faria obrir la Maradona, i després per aquestes coses de l'entrenador, que sempre a vegades els directius confien molt en els entrenadors com a fitxadors, i els entrenadors no són especialistes en fitxatges, sinó que el que tenen de fer és que funcioni bé la plantilla que tenen. Però, bueno, no coneixia l'Hugo Sánchez, va dir que havia de venir l'Archibald, va venir l'Archibald, i després, a més, en aquest cas, l'Hugo va anar al Madrid i van guanyar 4 o 5 lligues seguides, i ell de màxim golejador, vull dir que va ser una decisió, per mi, molt errada.
Molt bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Josep Maria Minguella i Francesc Aguilar, autors, en aquest cas, d'aquest llibre Minguella Leaks, llibre doncs, que ja podeu trobar a qualsevol llibreria, a qualsevol a gran superfície. Moltíssimes gràcies als dos per haver-nos ensenyat una miqueta més el que es cou dins, dins la panxa d'un dels millors clubs del món. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Salut, bon dia.